El cafè de la ràdio.
Doncs el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell celebra aquest dissabte l'acte del seu 30è aniversari, tot donant el tret de sortir del curs actual, un any acadèmic en què s'han obert prop de 800 places de cursos en català, de les quals prop de 570 són a Sabadell. Aquest acte es farà al casal Pere IV i comptarà amb una actuació del grup de cançó improvisada Currandes són Currandes. De seguida en parlem amb l'Elisabet Palomés, directora del Centre de Normalització Lingüística.
Bon dia, Núria. Doncs per endinsar-nos en el curs acadèmic i també en aquest aniversari podem conversar amb la directora del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell, Elisabet Palomés. Molt bon dia, Elisabet.
Bon dia.
Com serà el curs 2019-2020 per al Centre de Normalització Lingüística de Sabadell?
Doncs mira, el curs vam començar la darrera setmana de setembre. Serà un curs una miqueta seguint la línia que ja portem de l'any 2019. Estem contents perquè els alumnes que tenim doncs ens van mantenint i fins i tot ens estan augmentant, i aquest any hem ofert 800 places de llengua catalana a tot el Centre de Normalització Lingüística i hem ofert 39 cursos. Per tant, estem contents de la demanda que hi ha, que de fet és la demanda que ja ens venen demanant els usuaris des de fa un temps.
Per tant, s'incorporen 30 cursos nous?
30 cursos nous aquest trimestre. Aquest trimestre, nosaltres ara des de fa un any, els cursos els fem trimestrals. Això vol dir que ara hem ofert 39 cursos de setembre a desembre. De gener a març en tornarem a oferir 39 més. I de març a juny en tornarem a oferir 39 més. Per tant, veieu que a l'any la xifra és una xifra important. Aproximadament ens movem a hores d'ara amb uns 2.000-2.200 alumnes anuals a tot el Centre de Normalització Lingüística, que són xifres, penso que prou importants.
I d'aquests, quin percentatge a Sabadell?
Doncs mira, a Sabadell la xifra, els alumnes a Sabadell, clar, com que Sabadell és la ciutat més important, heu de tenir en compte que el Centre de Normalització Lingüística té dins de la seva seu a Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Castellà del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda i Palau i Solità i Plegamans. Evidentment, Sabadell és la ciutat més important pel que fa a nombre d'habitants. Per tant, Sabadell s'emporta, jo diria que el 80% d'aquesta xifra, aproximadament. Per tant, Sabadell, aquí estaríem parlant d'uns 600 alumnes, aproximadament. Uh-huh. 600 alumnes.
D'aquests cursos que s'ofereixen, d'aquests 39 cursos que s'ofereixen, quin perfil de cursos són els que s'ofereixen?
Mira, a hores d'ara la nostra directriu és oferir el 60% d'aquests cursos. Són cursos per a persones no catalanoparlants i, per tant, els cursos que oferim són els que anomenem els inicials i els bàsics. Com a inicial entenem que és una persona que no té una llengua romànica com a llengua de referència. Per tant, pot ser una persona que et ve del Marroc i parla àrab i, per tant, no sap castellà. O no sap francès. Hi ha un gran nucli de gent que ve del Marroc, que coneix l'àrab i el francès perquè han estat escolaritzats, però la gent que no té l'àrab, no té el francès com a llengua de referència, llavors els hem de baixar moltíssim de nivell perquè no tenen la nostra grafia assimilada. I, per tant, amb aquest col·lectiu els oferim uns cursos que en diem cursos inicials, que bàsicament són cursos orals perquè comencin a entendre i a poder parlar doncs una mica amb el català. Per tant, estaríem parlant d'un 60% d'aquest gran gruix que et deia ara són cursos inicials i bàsics, i la resta doncs són cursos ja de tota l'escala de llengua catalana, que són cursos des dels elementals, els intermedis i els suficiències, i també el nivell superior, que també l'estem oferint a la ciutat de Sabadell.
Per tant, aquells cursos que s'oferien abans, que anaven una mica més enllà del que era pròpiament la llengua catalana, com aquells que ens havies explicat de literatura...
Aquests cursos ara, malauradament, no els podem atendre perquè tenim molta demanda de nivells inicials i bàsics, i per tant la nostra prioritat és oferir aquest conjunt de gent aquests cursos, bàsicament perquè nosaltres som l'organisme que garanteix estableix que les persones que han de tenir el certificat d'arrelament han de tenir 45 hores de llengua catalana i l'organisme que els hi ofereix aquest certificat som nosaltres. Nosaltres o bé una escola oficial d'idiomes o, per exemple, una escola d'adults, que són d'aquests tres organismes. Per tant, hi ha molta gent que necessita aquesta documentació per poder tenir un certificat d'arrelament i vol dir per tenir papers, que és el que es diu de forma psicoloquial, i per tant han de passar per les nostres aules per poder garantir aquestes 45 hores.
Per tant, en el fons, el que ens està dient aquest percentatge d'aquest 60% de cursos per a no catalanoparlants és que està venint una nova onada de persones que estan venint a casa
ens
nostra.
Ens estem trobant, ja ens va passar l'any passat, a principis de setembre, i ara també ens va passar el març, maig-juny, que hem tingut una nova onada de gent. I abans també ho comentava fora de micròfon, ens estem trobant que està venint gent, un perfil de gent que no teníem, que és gent d'usuaris, habitants de l'Amèrica Central, de Guatemala, de Nicaragua, d'Honduras, gent que els seus països tenen problemes polítics molt, molt importants, com sabeu. Evidentment, d'aquests problemes polítics se'n deriven problemes econòmics i llavors venen cap aquí en busca de noves oportunitats i a vegades, doncs, com sabem tots, aquestes noves oportunitats no les tenen perquè la feina que tenim aquí, el nivell d'atur és un nivell també important i, per tant, no poden aconseguir una feina. I, per tant, molta d'aquesta gent estan treballant en feines precàries i llavors el primer que volen és, evidentment, és tenir un certificat, doncs, per poder tenir els papers, que és el que demana la llei d'acollida.
Clar, amb persones que venen de l'Amèrica Central i que, per tant, tenen el castellà com a una llengua que dominen, entenc que parlin català és un repte més gran. Ho dic perquè, en el fons, en el seu dia a dia podran viure perfectament a Catalunya, s'entendran perfectament amb tothom, no tindran la necessitat d'aprendre aquesta llengua per comunicar-se.
Bé, no tenen necessitat, però llavors veus que hi ha tres opcions aquí que els demanen, que és un tema, pot ser un tema social, per relacionar-te amb el teu veí, amb la persona que quan vas a comprar, que vas al metge, vas al CAP, vas al mercat, per un tema professional. Doncs si una persona ha de treballar en algun determinat lloc, doncs hi ha gent, evidentment, aquí parlem el català i per tant l'han de saber, i llavors també per qüestions, doncs a vegades també d'aprenentatge de la llengua dels fills. Tenim molta gent que els fills els van a l'escola i aquí a Catalunya ja sabem que hi ha una doble llengua i per tant doncs volen saber aprendre català, doncs per donar un cop de mà a les criatures amb els deures i perquè allò que llegeixen no ho entenen. I si els porten una nota de l'escola en català, el nano els explica: mira, demà hem de portar una castanya. La castanya és fàcil, no? Però hi ha paraules que no les entenen i llavors, per tant, tenim gent que ens diuen que venen i volen aprendre la llengua, doncs perquè el fill la parla i, evidentment, ells també l'haurien de conèixer.
Aquests cursos, en quin percentatge són presencials i en quin percentatge en línia?
Mira, els presencials són, podríem dir, que un 80%. La gent vol un curs tradicional d'anar a una aula i tenir un professor que t'explica. Evidentment, el tipus d'ensenyament que fèiem ja és un ensenyament no és tan tradicional com el que fèiem abans d'una classe magistral. Ara es diu que fem ensenyament per tasques. És una miqueta per entendre el que fèiem quan fèiem una llengua estrangera, que no hi havia un tema que es deia els verbs. No, el que fas és tens una situació comunicativa i a partir d'aquesta situació comunicativa hi ha unes estructures que has de saber. Per tant, treballem d'aquesta manera. Aleshores, la gent continua volent més cursos a nivells presencials, però tenim també un altre col·lectiu de gent que per temes familiars, per conciliació de vida familiar i vida laboral, no poden anar a una classe a la tarda o al matí i per tant ho fan tot des de casa, amb una plataforma, amb un ordinador, i també hi treballen. Però a hores d'ara estaríem parlant d'un 80% classes presencials i el 20% classes a distància, que és el que entenem com el que tenim al curs, que també ens funciona molt bé, que és el parla.cat.
Els nivells més elevats, quin és el perfil de gent que els fa?
Mira, el nivell més elevat, que és el C2, que és el que ara en diem C2 perquè ens hem d'equiparar al mar social.
Que n'havíem dit el D tota la vida,
el D,
no?
El D tota la vida, el D, el superior, ara en diem el C2, perquè ens hem de és terminologia del mar social europeu. Doncs és un perfil de gent. Tenim dos perfils de gent. Persones que acaben un C1 i els agrada molt la llengua i volen continuar, perquè ja estan endinsats dins un aprenentatge i volen continuar fins a assolir el nivell màxim de llengua, o bé gent que per temes laborals volen un nivell C2. Quins temes? Doncs bàsicament l'àmbit sanitari i l'àmbit bàsicament dels Mossos d'Esquadra. Aquests són un dels col·lectius que més ens venen a demanar el nivell C2, perquè el nivell C2 dona molta puntuació. Uh-huh. I llavors doncs venen bàsicament pel tema de puntuació, perquè volen aspirar a projectar-se més amb el tema laboral i per tant doncs tenen alguna oposició i aquest C2 els dona una puntuació. Per tant venen a treballar aquest tema. Per tant, són dos nivells, dos perfils, aquests que volen aprendre la llengua perquè els agrada, i amb un altre que és per un tema professional.
Respecte, per exemple, a la qüestió de la nova normativa que ha d'entrar en vigor,
sí,
en català, que sí. Si no m'equivoco,
l'any que ve és la data límit.
Això vol dir 1 de gener de 2020?
No, diria que serà, em sembla que, t'ho dic de memòria, Mireia, la gramàtica, o sigui, tota la gramàtica nova es va posar en funcionament...
Novembre de 2016.
El novembre, per tant, jo, la meva lògica em diu que el novembre del 2020 haurem d'estar ja tots en marxa i només tenir 15... accents diacrítics, que són els que marca la nova normativa.
Això vol dir que durant aquests anys esteu tenint o esteu fent formacions específiques a empreses,
sí,
i a col·lectius sobre aquesta gramàtica?
A veure, a banda d'aquests cursos que... Tu abans em preguntaves, i veus, això no ho he dit i també és important dir-ho, em deies, aquells cursos que fèiem de literatura o de cultura dins d'aquests col·lectius, d'aquests tallers que diem, també hem fet cursos d'adaptació de la nova gramàtica. Els hem fet bàsicament a usuaris generals que s'interessen per aquests cursos, o bé també els hem fet a l'administració local, i també hi ha hagut alguns instituts que també ens han demanat aquesta formació, també l'estem fent a hores d'ara, també l'estem fent.
Com es fa aquesta formació? Perquè, clar, és una mica, a partir d'ara, el que t'havíem dit que sempre crea una falta, ara resulta que està bé.
Per
no?
Nosaltres, els docents, també és important, perquè jo fins fa poc, a mi em portaves tu un text i hi havia la paraula dona com a forma verbal amb un accent, i si aquell accent no hi era, jo t'havia de marcar com una falta. Ara no. Ara aquesta paraula dona sense accent és una paraula totalment correcta, per tant no hem de marcar aquest error. Per nosaltres també ha estat un aprenentatge, perquè tu tens unes... el boli vermell, diem, ostres, això no ho hem de corregir. Per tant, també ha estat un aprenentatge pels docents, per dir, a hores d'ara ens canvia la normativa, hi ha coses que no les podem corregir, i per tant, doncs, és també un aprenentatge tant per nosaltres, i llavors, doncs, a l'hora d'explicar-ho als alumnes. Tots els llibres de text... Això sí que les editorials es van posar les piles ràpidament. Tots els llibres de text que tenim ara, que hi ha ara al mercat, estan tots adaptats ja a la normativa, que ja ho posa, hi ha un segell que posa adaptat a la nova normativa, i ara el que hem de fer és acabar-nos adaptar nosaltres, que ja jo penso que ja ho estem fent, i adaptar-ho a la societat. Costarà, eh? També s'hi van posar molt de seguida els mitjans de comunicació, bàsicament, evidentment, la premsa escrita, i que bàsicament es reflecteix molt en la llengua escrita, tot plegat, evidentment la llengua oral també, perquè tots els diacrítics, la llengua escrita és la que reflecteix més, i ens hem d'anar posant tots, i ho hem d'anar explicant, i hi haurà gent que potser no ho sabrà, però és la nostra feina anar-ho...
El més gros és el dels diacrítics? El que crida més l'atenció?
A veure, va cridar molt l'atenció perquè penso que es va explicar malament. L'Institut d'Estudis Catalans, quan va fer la nota de premsa, potser va donar molta preferència o molta rellevància amb el tema dels accents diacrítics, i jo penso que els accents diacrítics és una anècdota. Evidentment és el que es veu més, però hi ha moltes coses que el que s'ha fet és voler, des de la normativa, el que es vol fer és diferenciar molt nivells determinats de llengua. I això és molt important. És molt diferent que jo estigui parlant amb tu i jo he de tenir un llenguatge estàndard, però si faig una conferència encara potser he de pujar més al nivell, però si estic fent una copa amb tu en un bar, doncs els nivells de llengua et varien. Per tant, és adaptar-te molt a la situació comunicativa. Jo penso que és un element important, que no és el mateix parlar davant d'una persona en una aula, en un institut acadèmic o en un bar. Per tant, penso que el que s'ha fet bàsicament és adaptar-te a la situació comunicativa, cada nivell de comunicació ens permet o ens demana un nivell de llenguatge, i llavors també el que s'ha fet molt és, no dic que una cosa és correcta o incorrecta, sinó que és acceptable o no acceptable, per tant hem canviat també molt la terminologia, allò, aquella paraula de dir això és incorrecte, ara ja no ho hem de dir que és acceptable o no és acceptable, per tant ha canviat tota una mica tota la filosofia.
Ho dèiem al principi, aquest curs és el curs del que fa 30 anys que el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell treballa. Ho celebreu d'alguna manera especial?
Bé, nosaltres el que hem fet enguany és, cada any fèiem, bàsicament en dates de l'octubre, que és el que continuem fent, fèiem un acte d'inici acadèmic dels cursos i també d'inici del voluntariat per la llengua, i aquest any el que hem fet, en lloc de fer una conferència, nosaltres sempre fèiem una conferència com més acadèmica, venia alguna persona i ens feia alguna conferència al voltant o bé de l'any literari que era o alguna altra cosa. Aquest any el que hem fet és fer una activitat més lúdica, i el que farem serà aquest dissabte a les 12 del migdia, ve un grup de cançó improvisada que es diuen Corrandes són Corrandes, que són d'aquí Sabadell, i el que fem és doncs, un concert, que és un grup de música, doncs, que el que fan és això. A vegades al públic els diuen digue'm una paraula, i ells a partir d'una paraula improvisen una cançó. Per tant, ho celebrarem com a inici de curs de l'acte del voluntariat per la llengua, com deia, al pati del Casal Pere IV, aquest dissabte a les 12 del migdia. Per tant, convido tothom que ens estigui escoltant a venir a sumar-se en aquest inici de curs, i evidentment també doncs, celebrem aquests 30 anys de cursos de català i de Consorci per a la Normalització Lingüística.
Clar, fer 30 anys, quan un fa aniversaris, no? On fa una mica de retrospectiva de passat i analitza, no? El que ha passat en aquests anys, clar, 3 dècades són moltes. Entenc que la manera d'ensenyar català ara fa 30 anys i la manera d'ensenyar català a dia d'avui deu ser molt, molt diferent, també pels col·lectius als quals s'ensenyava llavors i als que s'ensenya
ara? Sí, mira, si parlem de commemoracions, aquí a Sabadell, per exemple, des de l'any 1985 que ja hi havia persones que estaven ensenyant el català, doncs perquè hi havia la necessitat. Això ho feien, es feia des d'entitats, des de diferents entitats, i el que es va voler fer és ordenar tot això, llavors per això es va crear el Consorci per la Normalització Lingüística, que està bàsicament creada pels ajuntaments i per la Generalitat. Llavors abans sí que hi havia molta gent que el que volia fer és, bàsicament el perfil d'alumnat que teníem al principi dels cursos era gent que en el seu moment no havien pogut aprendre català, bàsicament per un tema de situació, doncs el franquisme, bàsicament perquè no els el van ensenyar a l'escola. I llavors també perquè a partir d'aleshores, per entrar en alguna administració, es demanava un determinat nivell, per tant eren cursos molt adaptats a persones catalanoparlants. També hi havia, evidentment, gent del que dèiem la primera immigració, que volien aprendre català, i es va començar amb el famós digui-digui, que va ser el curs que va revolucionar tot, perquè es va fer per la televisió, es van fer en vídeos, es van fer en cassets, i va ser el curs que va revolucionar molt. A partir d'una certa data va venir molta gent de fora, d'aquesta gent que parlàvem abans, i evidentment ens vam haver d'adaptar, i vam haver de fer materials, i vam haver d'adaptar la nostra metodologia a persones que no tenien la llengua catalana com a llengua principal, i per tant ens vam haver d'adaptar. Per tant, sí que hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi important de perfil d'usuari que vol aprendre català.
Quants alumnes diries que han passat pel Consorci?
Mira,
en aquests 30 anys?
Vam demanar aquesta dada bàsicament perquè, a veure quina dada teníem. A partir de les nostres dades, perquè abans no teníem xarxes informàtiques i no teníem Excels per comptar, no? Nosaltres tenim unes dades que ens diuen que han passat pels nostres cursos unes 60.000 persones, i hem fet 3.267 cursos. Aquestes són les dades que podem dir com a xifra, allò, la gran xifra, doncs aquestes hem format a més de 60.000 persones, i hem fet aproximadament uns 2.250 cursos.
I ara què? Quin ha de ser el repte de futur del Consorci?
Bé, el repte que tenim és continuar amb la nostra tasca. Nosaltres sempre diem, el dia que la llengua catalana estigui normalitzada desapareixerem, però això portem molts anys dient-ho i sempre fem noves campanyes. Ara estem fent ja fa molts anys la campanya també de la voluntariat per la llengua, que ens està funcionant molt bé, és un programa que n'hem parlat moltes vegades, que ens funciona molt bé, i la idea és que tota la gent que ens vingui de fora, doncs, anar-lo formant en llengua catalana i anar fent campanyes, doncs, perquè bàsicament el tema, diguéssim, crític de la nostra llengua és l'ús social de la llengua. És el que es diuen les dades, no les dades sociolingüístiques. La gent el sap parlar perquè a l'escola parlen, perquè a l'escola l'ensenyen, però no l'utilitzen. Aquesta és la nostra gran... És el que hem de fer, mirar que la gent l'utilitzi quan va a comprar, quan va a l'escola, allò que es diuen, hem perdut la llengua davant els patis, no?, de les escoles, que s'acostuma a dir. Doncs el nostre repte és l'ús social de la llengua, que quan tu puguis anar a un bar, a un restaurant, a una farmàcia, a qualsevol lloc, doncs l'ús del català sigui el correcte, i que quan tu compris un producte estigui etiquetat en català. Per tant, totes aquestes feines són les que encara tenim i les que és el nostre repte de continuar.
Elisabet Palomés, gràcies per haver-nos acompanyat. Que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta era la conversa que mantenia la Mireia Sanz, directora del Cafè, amb l'Elisabet Palomés, directora del Centre de Normalització Lingüística.